perquè Lluís Jou, notari, però en el seu dia director general de Política Lingüística de la Generalitat entre el 1996 i el 2003, ha volgut recordar diverses coses. No és aquest el primer debat a l'entorn de les qüestions de la llengua, no és aquest el primer debat que té conseqüències polítiques a l'entorn de les qüestions de la llengua, però entén Lluís Jou que per aquí hi ha molt intransigent ficat dins d'aquest debat que està fent molt bé la qüestió. La conversa que estava marcada dins la tertúlia dels matins del programa de Com Ràdio, derivat, òbviament, cap a reflexions a l'entorn del català, de la situació del català, del futur del català i d'aquest context polític i social en el qual estem vivint. Ens semblen prou interessants, venint d'on venen, d'una persona amb prou autoritat i coneixement, com perquè, escoltant-les, ens en puguem fer encara una idea o una opinió més a l'entorn del tema de la immersió lingüística que estem vivint aquests dies. Era, com els dèiem, la intervenció de Lluís Jou aquest matí en el programa de Com Ràdio.
A vostè li sap greu,
El què? Home...
Lluís, és així, no? És així,
fet,
no? Com,
de
com...
fet, era relativament previsible. O sigui, la situació en aquell moment, doncs, de fet, venia ja de l'any 93 o 92, quan es va impugnar per segona vegada la llei del 83. La primera vegada la va impugnar el govern espanyol, tot i que el Partit Socialista de Catalunya havia votat a favor, el seu govern la va impugnar, i això és una qüestió que també cal tenir en consideració. En canvi, el Partit Popular va votar en contra i en aquell moment no la va impugnar. Però el problema ja venia d'aquests grups intransigents que han fet de l'ensenyament en català doncs l'objectiu a batre. I bé, recordaran que a finals del 94 el Tribunal Constitucional va donar per bo el sistema d'immersió i aleshores va semblar prudent doncs d'introduir en la llei el que havia estat el desplegament de la llei del 83 perquè tingués el rang legal, no fos un decret o no fossin una sèrie de decrets, sinó que fos la mateixa llei que ho introduïa. Bé, la llei del 98 en aquest sentit, l'ara que ara és la vigent, era una llei general de política lingüística, no simplement una llei de normalització que establia algunes normes sobre administració o sobre l'ensenyament, sinó una llei general que pretenia establir unes bases que són les que ara hi ha vigents.
En aquell moment va costar, suposo que delimitar una mica el mapa lingüístic del país, els usos, les obligacions, els drets lingüístics.
Bé,
aquest concepte de discriminació positiva, fins i tot.
Bé, la qüestió de la legislació lingüística és un tema relativament nou. La tradició ha estat que les llengües potents es mengen les febles i els estats que tenen una llengua potent, doncs, si en el seu interior hi ha minories, les anulen. I aquesta està la tradició tan absolutista com, sobretot, la tradició liberal. Aleshores, normatives lingüístiques de convivència, doncs, són essencialment, a banda de Suïssa, que és un exemple de tota la vida, però són de començaments del segle XX, de fet, de després de la Guerra Europea. Hi havia molt poc rodatge i la llei actual, doncs, és un model, jo crec que força reeixit, d'establir una preeminència jurídica de la llengua pròpia respectant l'oficialitat d'una llengua que no és pròpia però que té l'arrelament que té ara per ara el castellà a Catalunya. Això és el text de la llei. La realitat social no és exactament la mateixa, perquè la preeminència és la castellana. La llengua que té preeminència en aquest moment és el castellà. La llei de política lingüística, el que pretén, com la política de la Generalitat en els 30 darrers anys, és canviar aquesta situació, és fer que la llengua pròpia sigui la llengua del paisatge, per dir-ho així, sense perjudici del dret de tothom a parlar castellà, només faltaria, però el procés és lent i el procés té molts pals a les rodes, no? Aquesta és la situació. Un dels pals de les rodes és aquest. Per què? Perquè em fa l'efecte que tenim cinc potes, per dir-ho així: l'administració, l'ensenyament, els mitjans de comunicació públics, la política cultural i les actuacions que es puguin fer en el món socioeconòmic. L'únic que depèn exclusivament de la Generalitat, l'únic que a més es pot dir que ha tingut èxit de debò i que no ha pogut ser contrarrestat és el de l'escola. La televisió catalana és contrarrestada per altres. La cultura catalana, només faltaria, no cal veure-ho, és contrarrestada per altres. L'administració nostra, només cal veure la de justícia, que quan envia una interlocutòria a la Generalitat, 4 pàgines, no es permet ni tan sols traduir-ho al català.
Doncs és Generalitat.
És contrarrestada per les altres, però l'escola no és contrarrestada per ningú. I per l'escola hi passa 1 milió de persones cada any, i aquesta escola amb ell els fa mal, perquè veuen que és l'únic instrument de tots els que tenim a la mà que efectivament és eficaç. I bé, des de fa més de 20 anys que hi ha grups polítics i grups mediàtics i grups de funcionaris que han fet de l'escola el seu objectiu a batre, i aquesta és la situació.
Des si l'escola és el centre de la diana, vostè creu que s'ha d'anar tant al fons del fons i veu tanta estratègia?
Bé, no és que la busqui, és que es greu, és que és evident, no? Aleshores, bé, a banda de que algú deu finançar d'una manera o altra aquests grups intransigents, doncs aquests grups són vistos amb una enorme simpatia, aquests grups que són minoria aquí són majoria fora. I aleshores és això, un xoc de legitimitats, per dir-ho això, una legitimitat espanyola que es creu amb dret a dir com que nosaltres som més, perquè els castellanoparlants a dintre d'Espanya som més, nosaltres imposem la nostra llei, i una legitimitat catalana en el qual, sense discutir, que aquesta és la cosa curiosa, sense discutir la presència del català a Catalunya i el dret a tothom, del castellà, vull dir, el dret a tothom a expressar-se en castellà, a crear en castellà, a fer el que li convingui en castellà, doncs sense discutir aquest dret, pretenen doncs de donar una certa dignitat a la llengua catalana, doncs xoquen les dues legitimitats imitats, i evidentment doncs a partir d'aquí si ho pretenen portar a un xoc violent, a un xoc seriós, doncs en principi dintre d'Espanya el que té que perdre és el català, això és evident. Si es porta d'una manera pacífica, com si això fos Suïssa, aleshores no tenim res a perdre, i en principi, però si es porta com s'està portant, acabarem perdent.
Senyors, senyores,
home,
si
jo volia fer una precisió. En els estats plurinacionals europeus, les llengües tenen un territori delimitat. Si Suïssa no té una llengua de l'estat. Suïssa té 4 llengües i cada llengua té el seu territori. Quan tu canvies de canton o canvies de territori, canvies de llengua, igual que a Bèlgica. És a dir, cada llengua té el seu territori. De la manera com es va fer l'estat espanyol i el règim lingüístic espanyol, el mercat espanyol és tot Espanya, i per tant el català a casa seva ha de competir amb el mercat espanyol, que lògicament és més gran i és més potent. I aquest és el problema de la preeminència. És a dir, tenim una disputa d'hegemonia entre les dues llengües a Catalunya, al marge, òbviament, dels drets individuals, que aquests són intocables.
Vostè creu, ja ho ha dit, vaja, ho hem explicitat ja perquè hem llegit una part del seu article avui al diari Ara, que hi ha hagut un excés d'interpretació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sí, el Tribunal Constitucional, fins i tot aquest, el que ha dictaminat sobre l'Estatut, que és el més desprestigiat, el més polititzat i el en fi de tota la història recent, doncs fins i tot aquest ha dit que el sistema d'immersió és legal, el sistema d'immersió cap a la Constitució. Doncs bé, aleshores el Tribunal Suprem, d'una manera molt estranya, d'altra banda, perquè ell havia de dictaminar del cas de 3 persones concretes, a les quals sembla que no s'havia aplicat correctament la nostra pròpia normativa. La nostra pròpia normativa estableix els drets dels pares, que en determinats casos han de demanar o poden demanar una atenció personalitzada als seus fills. Però el que sigui, en una escola concreta, aquesta atenció no es va fer. Doncs molt bé, aquest tribunal es permet després de resoldre, doncs, d'indicar a la Generalitat que faci el favor d'adaptar el sistema educatiu a la nova situació creada pel Tribunal Constitucional. Bé, si no n'ha creat cap de nova. No n'ha creat cap de nova. O sigui, la situació nova es donaria si realment el procés de normalització anés tan endavant que la gent al final no sabés castellà. En aquest cas sí que la Generalitat hauria d'alterar el sistema, però és que aquesta situació no es dona. Bé, aleshores, curiosament, passen 4 mesos i amb una diligència inèdita en l'administració de justícia espanyola, ja em dirà, 4 mesos per als tribunals, i a més, per als tribunals no són res, 4 mesos, doncs passen 4 mesos i el Tribunal Superior demana explicacions a la Generalitat. La Generalitat dona explicacions amb arguments estadístics, amb arguments pedagògics, amb arguments sociolingüístics, amb arguments curriculars. Imaginem que estan demanant explicacions sobre el compliment d'una sentència en relació amb un pont que ha caigut. Un cop hi haguessin donat les explicacions, el tribunal hauria demanat un peritatge. Aquí no. Aquí no, els magistrats es consideren que saben lleis, però saben pedagogia, saben sociolingüística, saben estadística, ho coneixen tot. Sense demanar cap dictamen a ningú, diuen que el que ha fet la Generalitat no és suficient. Bé, doncs s'han posat ells a apreciar no només unes lleis, sinó uns fets que no coneixen suficientment, o que si els coneixen fan veure que no els coneixen, abusant de la prerrogativa de la independència judicial. Aleshores, la situació és una mica peculiar, crec que no es pot mantenir, de si el Tribunal Superior de Justícia o el Tribunal Suprem no accepten el recurs de la Generalitat, sempre és la pròpia Generalitat que pot tornar al Tribunal Constitucional, i és evident que la Generalitat no ha de moure absolutament res del que està fent.
De fet, és el que estan dient els responsables del govern, que aquí
sí, però,
no passa res.
Però no per no complir amb la sentència. Això, els senyors del Partit Popular s'haurien de ficar al cap. El que la Generalitat no està fent, primera, no incompleix cap sentència perquè no és ferma. Això per començar. Segona, la Generalitat té uns recursos interposats. I tercera, de la Generalitat, i ara sí, dit en sentit literal de la paraula, i de la indefinició de la sentència del Suprem, és impossible extreure què cal canviar. I en tot cas, el que cal canviar ho ha de fer una llei, i el Suprem no pot ordenar canviar una llei. Això només ho pot ordenar el Tribunal Constitucional. Aleshores, el Suprem s'ha ficat on no li toca, perquè en aquella sala hi deu haver alguns d'aquests magistrats que formen part del lobby dels grans dels funcionaris d'èlit, que per ells Espanya és la vida. Ells en viuen, ho han viscut tota la vida, normalment venen de famílies que han servit l'estat espanyol de tota la vida, i no acaben d'acceptar que a Catalunya, la realitat de la qual coneixen per determinats diaris, el català progressi.
Va, aquest to i aquestes maneres ponderades, però pam, les va deixant anar,
no,
eh?
Sí, no, gent d'haver servit l'Estat durant tota la vida ens situa en temps pretèrit.
Sí. No, però és que és així.
Però m'encanta, perquè quan estava parlant, quan anava a mig discurs, deia que bé que està descrivint un prejudici. que bé que es nota que d'una part s'està activant un prejudici i estan actuant en prejudici. I aquest prejudici ve d'això, de servir l'Estat tota la vida durant 5 generacions.
No, està bé poder sentir aquests arguments amb calma, amb tranquil·litat, lluny també de la batussa política, els interessos conjunturals d'uns i altres. Ho dic perquè llegint segons quins editorials, segons quines vinyetes, segons quins comentaris d'articulistes de la premsa de Madrid avui o ahir, podíem arribar a fer mal. I jo crec que pot ser del partit que siguis, però els governants del teu país se'ls ha de defensar. I algunes desqualificacions, a mi em sembla que absolutament barrueres, de la consellera d'ensenyament d'aquest país haurien de ser contestades amb més força i amb més contundència per part de tot l'espectre polític de casa nostra.
Sí, però hi ha un element que sortia a les tertúlies i als editorials escrits a Madrid i fets a Madrid, que deia, és inaudit que en un país europeu la gent no pugui estudiar en la llengua del país. És a dir, considerant Catalunya part d'aquest conjunt, és a dir, sense entendre la pluralitat. És a dir, se suposa que la Constitució i la política i l'acord i els consensos havien donat havien assumit una pluralitat. Pues la pluralitat és això, que en determinats territoris les necessitats socials, pedagògiques, culturals, etc., són diferents. Llavors, ells, des de Madrid, aquesta diversitat no la veuen i, per tant, diuen, com pot ser que no s'estudiï en castellà a Barcelona?
Ells, el model model que tenen al cap és el francès. Ells saben que a França bé existeix el bretó, el català, l'occità, però que malviuen. Aleshores, per als espanyols, la gràcia seria aquesta, que el català tingués un fi, que la gent el sabés i que pogués fer poesia i que pogués llegir alguna novel·la, però així que passes de la novel·la a l'etiquetatge, així que passes de la poesia a l'escola, així que passes de les caramelles a la universitat, això fa mal. I aleshores, doncs, responen d'aquesta manera.
Per cert, ja que ha parlat de models, la Montse diu, si parlem de cinc potes anem malament, senyor Jou, ja s'hi adreça directament aquest oient, diu, un cop més té raó la senyora Gavancho quan, és una fan, quan parla de disputa hegemònica. El model no es pot buscar a Suïssa, ni a Bèlgica, ni al Canadà. En tot cas, potser cal mirar el model holandès o el de la Índia.
Ah, no, per mi n'hi ha un altre molt millor, que és el de Lituània, el d'Estònia o el de Letònia. És a dir, si algú havia cregut que la Constitució espanyola canviava les inèrcies de l'estat espanyol en matèria lingüística, i havia pensat que això arribaria a ser una Suïssa, més o menys des del punt de vista lingüístic, des de l'econòmic, no crec que hi hagi ningú que s'ho hagi imaginat mai, però que des del punt de vista lingüístic ho pogués ser, doncs l'experiència diu que no. O sigui, en 20 anys d'independència, la gent de Letònia, que són 1,5 milió de parlants, que tenen una immigració russa impressionant, que tenen una llengua sense cap prestigi literari, sense cap tradició, que a més tenen la protecció de la minoria per part de l'estat rus que hi ha al costat. Malgrat això, doncs, ha donat molt de més reconegut que el que nosaltres hem pogut fer amb tota la bona voluntat i amb tot el respecte per tothom que s'ha fet en aquests darrers 30 anys, si resulta que ni el que estem fent cap a la seva Constitució, és que aleshores el camí que et donen és molt pobre, no? El que passa que la independència està molt bé, ara mateix, si em permeten, però mentrestant què? O sigui, el que no podem fer és estar així esperant que ens arribi la independència.
Em diu així, és de braços creuats.
Perdó.
Per la ràdio.
Esclar, aleshores ens trobem que alguna cosa cal fer, o sigui, si de l'any 98 fins ara, o de l'any 83 fins ara, s'ha fet moltíssima feina, i s'ha fet una feina que és innegable, i que el català ha estat millor o pitjor, no ho sabem, a parer meu, millor, perquè si no haguéssim fet res, si estéssim com estàvem l'any 83, ni gall ni gallina en català, no? Bé, i en aquest moment hem aguantat una pressió sistemàtica des del punt de vista polític, hem aguantat una onada immigratòria que tenia precedents, però que déu-n'hi-do, 1 milió de persones en 10 anys, estem aguantant bé, i a sobre estem avançant en molts punts. El fet de comptar, doncs, amb l'aventura de l'Ara fa 20 anys no hagués estat possible, o La Vanguardia en català, o El Periòdic en català, encara que ja faci més anys, va sortir llavors el 97-98, doncs són avenços innegables. Aleshores, mentre la independència no arriba, el que fa és mantenir viva la llengua allà on puguis, amb les eines que puguis, i generant el mínim de conflictes que puguis, que és el que fa la llei.
Sí, però vostè pot dir això ara, que ja està lluny dels òrgans de decisió del govern de la Generalitat, que no és un gestor de la cosa pública, per entendre's, perquè si no ara li tocaria a vostè estar dient que molt bé, criticant aquesta sentència, però a la vegada defensant la continuïtat dels acords polítics,
bé,
una formació política.
Escolti,
que...
quan un treballa per un govern i treballa d'una banda amb il·lusió, de l'altra banda amb tan bé com sap, i de l'altra amb un mínim de, diguem-ne, de lleialtat. És evident que si tu estàs treballant per un govern que va per una línia, encara que sàpigues que mentalment té les idees que sigui, tu no pots anar allà a fer de...
Però se sentiria incòmode ara, en aquesta situació, vostè?
No, perquè sé que la gent del govern, doncs, pensa profundament com jo.
Mm-hmm. Molt bé, alguna apreciació, alguna intervenció?
Això, qui coneix a Lluís Jou, com jo he tingut la sort de conèixer-lo i treballar en ell, no m'estranya aquesta argumentació. Això és el que els fa mal a Madrid, aquesta argumentació que ha donat tan consistent. Fixeu si és diferent de la de Javier Arenas, que feia aquelles cunyes, nos expolien, no permiten en Catalunya que nostres hijos hablen castellano. Sí. Aquella ordinariesa, aquella vulgaritat de Javier Arenas, sí, sí, sí. Contrasta en la serietat i en la consistència d'un una autoritat en esta...
Ara, jo per damunt de tot, ja...
I això, això, Lluís, és el que els fa mal a Madrid.
Un fet constatable, i és que de conflictes no n'hi ha. Eh? Sempre es diu, però és que es diu, i jo crec que s'ha d'insistir, són tres famílies que han volgut filar molt prim, però jo no veig que hi hagi baralles.
Entre... No, però són tres famílies atiades des de la intolerància a la diversitat. I escolta, aquí el que presideix tot aquest conflicte és la intolerància a la diversitat, i no s'hi pot anar bé per la vida sent intolerant. No és la manera.
Parlàvem també, però, de la qualitat, de com podem fer avançar. Jo, és una cosa, és un tema que sento, si hi ha algú que diu ara que em surt aquest, però m'interessa personalment el fet de saber si hem de ser des de la normativa molt puristes, o hem de saber obrir el català a les grans influències que l'envolten. Quin és, a més, amb el món d'internet, que està fent que els idiomes evolucionin cap a no se sap on, no?
Bueno, òbviament s'ha d'estar per l'obertura i s'ha d'estar per l'evolució, però amb uns mínims. És a dir, una cosa és acceptar que les llengües evolucionen, especialment per temes lèxics, i l'altra qüestió és acceptar, o sigui, fer perdre tot allò que fa del català una llengua genuïna, i a banda d'una qüestió cultural mínima, la gent no pot anar pel món fent faltes d'ortografia ni escrivint de la manera que s'escriu. Per tant, crec que cal mantenir la qualitat, però amb la visió, amb una visió de futur. El català el que ha de mirar és endavant i no endarrere, i em fa l'efecte que és així que es fa. Altra cosa és que arribem a uns nivells baixos, uns nivells baixos que es donen ensenyant el català, que es donen ensenyant les matemàtiques, ensenyant la física, ensenyant la història, o ensenyant, és a dir, no és el català el que surt més mal parat de la manca de qualitat de determinats grups d'ensenyament.
Correu electrònic de la Mari Carmen diu: no estic d'acord que es tregui el català com a llengua vehicular, però és cert, diu, que el tracte que se li ha donat al castellà a les escoles és inferior al de l'anglès, i això tampoc era normal. Ha estat una provocació.
No, perquè l'objectiu és que al final de l'ensenyament tothom sàpiga bé el català i el castellà. I si no és socialitzant molts nens de Santa Coloma, de l'Hospitalet i de Badalona, socialitzant-los en català, aquests nois i noies mai a la vida hauran tingut l'oportunitat d'expressar-se en català, perquè a casa seva no ho faran, i probablement a la feina tampoc. Per tant, el gruix i el pes que el català té a l'escola és precisament una exigència de cohesió i una exigència democràtica. És a dir, seria fer guetos, no tenir el català suficientment en l'escola. El català el que fa a l'escola és alterar la correlació que hi ha a la societat.
En aquest Cel Obert d'avui, dimecres 7 de setembre, ens semblava interessant poder recuperar aquesta conversa que s'ha mantingut enmig de la tertúlia de Com Ràdio, del programa del matí de Com Ràdio. Hem escoltat també les paraules de Josep Curto, en aquest sentit fent evident, doncs, això, el pensament de Lluís Jou a l'entorn d'aquesta qüestió, i les reflexions que ha deixat el notari sitgetà, exdirector general de Política Lingüística entre el 1996 i el 2003, a l'entorn de aquesta interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la llei d'immersió lingüística, etc, etc. Les 12. Demà hi tornem, demà dijous, i tornarem amb més coses. Tornarem, entre altres, a recuperar la roda de l'hora d'Europa. Amb Joaquim Millán conversarem demà a la segona hora de programa i tornarem a ficar-nos, doncs, bé, no diríem que del foc a les brases, però Europa també està ben atribolada després de com s'ha viscut aquest estiu en general a tota la Unió Europea. Demà, això, més coses. Que passin un molt bon dia. Ens retrobem a les 9. Adéu-siau.